Ràdio Estel. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda. Maurice Taylor, director general de Titan, una empresa nord-americana de pneumàtics, ha dirigit una carta al ministre d'Indústria francès en què explica per què no es quedarà amb una fàbrica francesa de Goodyear en dificultats. Entre d'altres atacs directes al sistema laboral francès i a l'actitud dels seus treballadors, ha exclamat que els treballadors francesos tenen un sou molt alt, tenen una hora per fer una pausa i dinar, parlen 3 hores i en treballen només 3. La carta acaba anunciant que per aquests motius la seva empresa denega la possibilitat d'adquirir la fàbrica francesa de Goodyear de Mens Nord i marxarà a la Xina o a la Índia on, segons les seves mateixes paraules, pagaran menys d'1 euro l'hora. França es troba en un moment delicat i aquesta carta només fa que manifestar el conflicte social i laboral que viu el país on, malgrat els esforços del govern, moltes empreses han acabat marxant degut als costos laborals i la pressió sindical. La pregunta, però, és una altra. És viable un model econòmic mundial on el valor prevaldre sigui el cost per a l'obtenció d'un marge de beneficis més elevat? On aniran les empreses que la classe mitja, quan la classe mitja xinesa augmenti i després? Aquesta és la societat que volem? Parlarem sobre tot aquest entramat amb els nostres contertulians d'avui, però abans entrevistarem el senyor Josep Badia, president de l'Associació Espanyola de Financers d'Espanya, per parlar d'un tema clau en el moment actual de crisi que travessem, la problemàtica del finançament de les empreses. Escoltem ara l'editorial del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Si en un punt fonamental podem definir la crisi actual és, sens dubte, el de la problemàtica del finançament que sofreixen les empreses davant del fort endeutament del sector financer que ha reduït fins a mínims insuportables les possibilitats de finançament de les empreses. El racionament del dèficit, per no dir la seva sequera actual, impedeix el desenvolupament de les empreses i, en molts casos, qüestiona la seva possible continuïtat. El flux de recursos necessaris pel desenvolupament normal de l'activitat empresarial, així com també per a projectes plenament viables i rendibles, fan que les mateixes no puguin tirar endavant perquè el mercat del crèdit està tancat i les empreses no obtenen els fons que necessiten d'aquest mercat. Aquest greu problema afecta en especial a les petites i mitjanes empreses, encara que també en menor mesura a les de major dimensió. S'ha de tenir en compte que els recursos financers que precisen les empreses pel seu normal funcionament es poden agrupar en el finançament intern i el finançament extern. El primer, també dit autofinançament, està integrat pels recursos financers que l'empresa genera per si mateixa sense necessitat d'acudir al mercat financer, mentre que, d'altra banda, el finançament extern està format per aquells recursos financers que l'empresa pot obtenir de l'exterior emetent accions, col·locant obligacions al mercat o bé acudint al mercat de crèdit per obtenir préstecs a un termini determinat. No cal dir que en una situació tan complexa des del punt de vista econòmic com l'actual, difícilment les empreses poden generar suficients recursos per autofinançar-se i, d'altra part, el tancament del mercat del crèdit les deixa en una situació de plena desemparança. Tenim, com dèiem avui, entre nosaltres el senyor Josep Badia, president de l'Associació Espanyola de Finances i Tresorers d'Empreses, la SET, que és una organització d'àmbit nacional que agrupa una bona part de professionals de les finances de les empreses. Més de 600 empreses hi estan associades i ell ens podrà explicar com es lluita tant per part de l'entitat que presideix com per part també dels membres de la seva associació de cara a superar la difícil situació actual. Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
So what?
Doncs amb aquesta música tan animada obrim l'entrevista. Una entrevista que sobre un tema delicat, com és el finançament de les empreses. Tenim amb nosaltres el senyor Josep Badia, llicenciat en Ciències Econòmiques, MBA de l'IES i president de la SET, així com secretari de l'Associació Catòlics de Propagandistes a Barcelona i a Catalunya i patró de la Fundació Abat Oliba. Bona tarda, senyor Badia.
Molt bona tarda.
Tenim un tema sobre la taula que és clau en el moment actual en el que ens trobem, que és el finançament de les empreses. Sense finançament de les empreses evidentment no poden seguir treballant i, per tant, no poden seguir contractant o seguir mantenint les seves estructures. Quin és l'estat de la qüestió actualment?
Bé, jo crec que en primer lloc tenim un problema, abans d'entrar en el finançament, un problema global a l'economia catalana i a l'economia espanyola i a l'economia mundial. El finançament és una derivada d'aquest problema, però jo diria que el problema, òbviament, és molt més gran. És un problema de consum, és un problema de ventes, és un problema que hem estirat més el braç que la màniga durant molts anys i ara ens ho estem trobant, tant a nivell espanyol com a nivell europeu com a nivell mundial. Tot i això, cal dir que moltes vegades surten oportunitats de situacions problemàtiques i aquell que en sap i que vol i que té el coratge i la valentia i l'encert i la sort, a vegades també la sort és molt important, doncs en poden sortir de situacions com aquestes. En quant al tema del finançament, és ben cert que els nostres associats estan patint, i és normal, una manca de crèdit en aquests moments al mercat. És molt difícil trobar crèdit, el crèdit no està en els nivells que hi havia fa 4 o 5 anys, però és que jo crec que hem de pensar que en aquella època era excessiu el nivell de crèdit. Per qualsevol cosa podies aconseguir finançament. Per absolutament qualsevol cosa. Jo crec que això ha passat ara a l'altre cantó, en un cantó totalment canviat.
Hem anat a l'altra banda del pèndol.
A l'altra banda totalment del pèndol, i ara pues, les entitats financeres tenen poc, s'ho miren molt, i sobretot el que ens hem de donar compte és que les empreses han d'anar a altres mercats diferents del mercat bancari. Per què diners? A veure-n'hi. Com diuen en castellano, a ver los ailos, no? N'hi ha. Ara,
no han desaparegut.
No han desaparegut. Segueixen estant. Ara, estan en altres puestos. És a dir, potser avui en dia és més fàcil fer una ampliació de capital amb una entitat de capital risc o amb un family office o la búsqueda d'una emissió d'obligacions amb inversors petits, etc. Ja comencen a haver-hi empreses que s'hi dediquen i empreses associades nostres que ja estan anant. El que és el crèdit tradicional sí que està en aquests moments molt difícil i costa bastant d'arribar-hi. Tot i això, jo voldria dir, si el projecte val la pena, ho acaben aconseguint. Un altre tema és el cost.
És a dir, senyor Badia, hem escollit bé la música per començar. Una música activa, de dir, si es vol, es pot.
Jo crec que sí. Jo crec que hem d'intentar ser optimistes. Quan hi he arribat, ens hem saludat amb el senyor Ruga, i ha sigut optimista, m'ha dit, tot molt bé. Dic, pues, jo crec que així és com hem d'anar-hi. És a dir, jo crec que pequem en aquests moments d'un excés de pessimisme, un pessimisme cert, real, no ens enganyarem, la situació és molt delicada, però és que hem de buscar dintre d'aquest pessimisme punts d'optimisme, punts d'il·lusió, punts de tirar endavant, perquè ho podem aconseguir.
Senyor Josep Badia, com dèiem, president de SET, de l'Associació de Financers, d'entitats de directors i entitats financeres d'Espanya, vostè ha vist els últims anys probablement la pitjor crisi del seu sector que s'ha viscut en els últims anys o que vostè ha vist en la seva vida. Quina ha estat l'evolució des dels primers 2007-2008 que va començar a arribar els primers símptomes de la crisi a l'actualitat?
L'evolució és... Primer ha estat molt curiosa. Jo recordo, inclús amb tertúlies radiofòniques, que negàvem l'evidència. És a dir, moltes dades macroeconòmiques ja començaven a insinuar que hi havia una certa crisi, però tu parlaves i semblava que tot anava bé. I deies, home, aviam, que no hi ha tantes empreses que guanyin. O sigui, tenim el totxo, teníem el Mahó, que sí que funcionava, però realment hi havia una mancança de teixit empresarial per sota que pogués ajudar, no? I semblava com si que no volíem veure. A partir del 2008, quan esclata el problema de Lehman Brothers i tot el tema ja més mundial, ens comencem a donar compte. I la situació cada vegada va empitjorant-se. Nosaltres ho veiem molt, sobretot, amb companys que han estat membres d'ASSET, membres de l'associació. L'associació està formada no per les empreses, sinó pels directius financers de les empreses. Si bé qui realment paga la quota és l'empresa, però és l'associat, és la persona física, I cada vegada ens trobem, estem veient molts companys pues, que estan passant-ho molt malament, és a dir, que l'empresa ha tingut que tancar, que estan veres. Moltes vegades pensem que el director financer, bueno, aquest està dalt i aquest no li passa res. Bueno, potser en un primer moment és el que té que fer la feina bruta, però després li passa igual, eh? Vull dir, això ens passa a tots. O sigui, arriba, acaba tocant a tothom. I això és molt trist, ho estem vivint. I el pitjor és que no veus que el 2012 s'hagin posat els maons, torno a, però ara els maons en el sentit, los cimientos, de fer un creixement de cara a futur. No, no acabes de veure. És a dir, estem embolicats en temes de corrupció, en temes de que jo tiro la pilota, que tu més, que tu ets el no sé què, doncs tu més, i no veus que ningú estigui prenent cap mesura perquè això realment pugui tirar endavant i se solucioni.
Segons vostè, quines serien aquestes mesures que no s'estan prenent?
Mesures que ajudin, que no necessiten diners en moltes ocasions. És a dir, moltes vegades el polític pensa que sense diners no pot fer res. Jo crec que és fals. Hi han coses que es poden fer que no necessiten diners. Perquè si es necessitessin diners, aquell empresari que comença de zero i aconsegueix fer un imperi en 20 anys, no l'hagués pogut fer per aquesta regla de 3. I aquell que té molts diners, una empresa molt grossa, i que el net, em perdó, dic el net, o el pare, o el qui sigui, o ell mateix, se la carrega.
Normalment és el net.
La tercera generació. És igual. Qui sigui, se la carrega amb diners, t'està demostrant que aquest axioma realment els diners no ho són tot. Falta imaginació. Per començar, nosaltres mateixos. És a dir, jo no tiro la culpa a cap govern ni a cap polític. És a dir, jo crec que som tots, tota la societat, cada individu, un a un, el que ha de pensar què pot fer per ell mateix, però també què pot fer pel seu país, què pot fer per la seva economia, què pot fer per tot el que passa. Estem tot el dia criticant, pensant en negatiu, veient què és el que va malament, el que ens passa. Pensem aquelles coses bones, per petites que sigui, que podem arribar a fer. Que segur que en tenim moltes i podem aconseguir-ho.
Senyor Badia, m'imagino que la tasca de l'associació des d'un principi, des de la crisi ara, o des d'abans de la crisi ara, ha canviat molt. Probablement.
Bé, nosaltres som una associació que donem principalment formació als nostres associats. Tractem de fer una tasca de lobby en aquest sentit. Per exemple, estem en una comissió a Europa per tot el tema de l'EACT, que és l'agrupació per tots els mitjans de pagaments de la Unió Europea, que encara estan acabant de tancar tot el tema monetari. I sí que ha canviat, però ha canviat a nivell de temes, perquè ara realment és molt trist, però la comissió nostra que més tira és la comissió de morositat. Per exemple, li poso una cosa clara, no? En aquests moments la comissió de morositat s'emporta entre el 30 i el 40% del volum d'activitat, juntament amb tots els temes fiscals, que realment ahir ho dèiem, estàvem reunits, i avui en dia, per entendre com es calcula l'impost de societat d'una empresa, és que necessites una de diners i una de recursos que fa fredat, i que això d'alguna manera s'hauria de solucionar. Una gran empresa encara ho pot pagar i s'ho pot permetre, una pyme no. No. Si tu posessis un únic IVA, si tu posessis una manera fàcil de pagar-lo, que ara sembla que millorarà alguna cosa amb el tema de liquidar-lo quan has cobrat, no? Però si tu posessis a nivell de societats, d'impostos, unes regles fàcils, clares i unívoques, ens estalviaríem molt. Inclús amb el tema de l'IVA, estan fent uns canvis legislatius que són tremendos. En els sectors com, per exemple, el de la construcció, resulta que si ets promotor t'han de facturar d'una determinada manera l'IVA, que si no ets promotor, sinó que ets el propi constructor, va d'una altra, bueno, i tot interpretable. Clar, realment això fa molt complicada la vida empresarial. Si a sobre has de vendre, ja has de guanyar-te la vida.
Vostè començava, senyor Badia, parlant que probablement ens han precedit uns anys d'estirar més el braç que la màniga. I precisament han estat una mica el sector financer el que ha estat potser l'asa dels cops, a vegades, o també en alguns altres, doncs el motor, perquè hi ha hagut males praxis, com hi ha hagut de bones, imaginem. Com viuen vostès aquest rebombori?
Bé, jo la veritat li he de dir que potser aquí sóc políticament incorrecte, no ho sé, però jo no critico les entitats financeres. Jo començo criticant-me a mi mateix. Les entitats financeres és un proveïdor, havia de vendre, s'havien de guanyar la vida i van fer el que tots estaven fent. Al final, entre tots ho hem fet, entre tots hem generat aquesta ampolla, aquest creixement exponencial. Però quan un promotor, per dir alguna cosa, anava a buscar un crèdit i amb un 10% de capital li donaven tot el crèdit per construir, que li estava donant al banc, o quan un senyor que no tenia apenas una nòmina de 300 euros li donaven un crèdit per comprar-se un BMW, perdoni, era el senyor que estava demanant un crèdit per comprar-se el BMW, i el mateix val per un pis. És a dir, pensem primer nosaltres quina culpa tenim, després busquem els altres. És veritat que l'entitat financera el deixava, però clar, o el deixava o es quedava enrere. És a dir, també eren les regles del mercat que hi havia en aquell moment, no?
Senyor Josep Badia, quin seria, si pogués anomenar un, el principal problema en el que atacaria vostè per tal de facilitar que aquest crèdit a les empreses doncs fluís d'alguna manera? Perquè vostè parlava d'algunes altres solucions, de mesures en què un bon projecte trobi finançament i que potser no són les habituals, però seria convenient que probablement aquest accés al crèdit fos una mica més fluid. Com sí. Es podria aconseguir?
A veure, jo el que crec és que moltes vegades el que falta és formació e informació. Hi ha molt empresari petit i mitjà que no té accés a determinat nivell d'informació o de formació i que si el conegués podria arribar-hi en aquest tipus de finançament. Repeteixo el que deia abans, no? Per exemple, pues family office, és a dir, entitats familiars que tenen un volum important de caudal, de diners, i que estan disposades a deixar-lo perquè en aquests moments no saben on invertir, no saben on posar els diners.
Perquè en aquests moments on es posen els diners?
És que la gent no sap on posar uns diners per treure la rentabilitat del 8 del 10. I algun projecte, hi ha projectes bons, és a dir, te n'enteres d'aquella empresa que fa, no sé què dir-li, que fa un producte molt especial de neteja petita, que potser no factura gaire, però que té unes rentabilitats del 20 i del 30%. Al costat n'hi ha un altre que realment, pues no, però n'hi ha. Llavors, és posar en contacte l'oferta amb la demanda. I moltes vegades aquest empresari que està amb el seu dia a dia, tot això no ho coneix. Aquí és on jo faria aquesta feina de formació, perquè la pròpia administració, sense que costi grans recursos financers, pugui atensar els uns amb els altres i els hi doni aquestes oportunitats.
Aquesta podria ser una tasca de l'administració pública?
Així podria ser una tasca perfectament de l'administració, perquè realment, ja dic, no costaria gaires diners i podria ser molt útil i molt pràctica. I haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked, and I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? Estem a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat parlant amb el senyor Josep Badia, president de l'Associació Espanyola de Financers d'Empresa. Un tema clau en el moment en el que ens trobem i vist des de la perspectiva del senyor Badia d'una manera molt més positiva de la que habitualment se'ns parla. Senyor Badia, vostè parlava del tema dels impostos, fet que dificulta també a vegades no el fluir potser del crèdit, però sí la liquiditat d'una empresa. Com valora les últimes mesures que està anunciant el govern respecte als impostos, l'IVA? El fet aquest de l'IVA, de no ingressar-lo fins que no es cobri, jo ho trobo positiu. Positiu perquè realment és molt dur, en uns moments com els actuals, que resulti que l'empresa, quan ha facturat, hagi d'ingressar l'IVA els 30 dies o 90, és a dir, depèn de si és declaració mensual o declaració trimestral, i que potser pot resultar que aquella factura no l'acaba cobrant. Per tant, li està adelantant uns diners a Hisenda que realment no té gaire sentit. Per tant, jo això ho valoro molt positivament i ho faria extensiu absolutament a tots els sectors productius.
I l'altra pregunta una mica que m'agradaria fer-li abans d'obrir micròfons cap a la resta de contertulians és que si un dels temes que hem vist al llarg de la crisi és l'augment del cost del diner. Avui en dia el crèdit no és el mateix d'accedir a un crèdit. No només és difícil accedir a un crèdit, sinó que el cost d'accedir-hi és un altre del de fa uns anys. Quin preu tindrà això per les empreses a mig, llarg plaç?
No, miri, d'aquí també... jo crec que el cost del diner no és un problema en si com a cost per a una empresa. El cost per a una empresa més important poden ser les matèries primes, poden ser els sous i salaris, el cost del diner estem parlant d'uns imports relativament petits. Tot i així, és veritat que s'han duplicat o triplicat. És veritat, és veritat. Però en termes absoluts, respecte al preu de venda del producte, no són costos molt importants.
Però ens posa enrere respecte a una exportació, respecte a una internacionalització?
A veure, si al final l'únic que fas és produir per cost, òbviament, qualsevol increment de cost et posa per darrere. El que passa és que hem de procurar no vendre només per cost. I si venem per cost, aquest és un cost que l'estem tenint tots. I en part alguns països europeus també el tenen i uns altres no. Per tant, això al final s'acaba una mica equilibrant. Volia dir alguna cosa més, però me n'he oblidat.
No es preocupi. Doncs, si li sembla, obrim micròfons als nostres contertulians d'avui, que segur que tindran altres preguntes per dirigir-li. Doncs tenim amb nosaltres el senyor Eduard Arruga, economista, president de la Societat Catalana d'Economistes. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I també el senyor Josep Molina, periodista econòmic de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs si volen fer-li alguna pregunta, dirigir-li alguna pregunta al senyor Badia.
No puc fer-li una pregunta amb el sentit de que jo estigui en desacord amb ell, perquè estic plenament d'acord amb ell, però només voldria dir tres coses respecte al que he dit. Primera, recordar que el cardenal Richelieu, que era ministre d'Hisenda amb el rei de França, li va dir al rei: si vostè fa una bona política, jo faré unes bones finances. Això vol dir que les finances no són sempre les culpables de la situació que es crea, sinó que molt sovint reflexen exclusivament el que ha passat a un altre nivell. Una mala política després no pot donar lloc a unes bones finances, per bo que sigui el gestor. La segona cosa que vull dir és que també estic d'acord amb el senyor Badia en un punt molt important, i és que, contràriament a altres crisis que hem tingut a l'estat espanyol i a Catalunya, per exemple, de l'any 73-74 o la de l'any 92-93, la taxa d'inflació ara és molt baixa. Potser com a pròpia conseqüència de la crisi. Però en aquells anys, per exemple, teníem tipus... Els preus de consum, l'índex de preus de consum, pujava a ritmes gairebé de dos dígits. I ara el tenim entre el 2,5% i el 3%. La dada que es dona del gener és un 2,7%. Bueno, això vol dir, en primer lloc, que tenim una base, en aquest sentit, d'inflació bastant sana. Millor que fos l'1,7 o que fos el 0,5, això és evident. Però una base d'inflació sana, sobre la qual s'aplica el tipus d'interès, que va, evidentment, una mica lligat a l'evolució dels preus de consum, i per això estic d'acord amb el senyor Badia que els tipus d'interès no són alts, en termes relatius. I en tercer lloc, vull dir que sí que hi ha un culpable, que és l'administració pública. Les empreses estan fent la seva feina i l'estan fent. Tindran accés al crèdit o no, perquè no hi haurà prou diner, diguem-ne, per part dels bancs o de les entitats disposades a donar-lo. Però l'administració pública està detraient molts diners del sistema i està actuant de forma poc productiva. Per exemple, a vegades sembla que es vulgui frenar l'increment de l'atur sobre la base d'augmentar els llocs de treball en el sector públic, que evidentment no creen... no donen competitivitat, no milloren la productivitat del país. La pregunta per això que li farien al senyor Badia és: creu vostè realment que l'administració pública en tindria prou en racionalitzar-se, o bé, jo faig un suggeriment, perquè em digui si està d'acord, l'administració pública s'hauria de reunir amb el sector financer per tal d'animar-lo a que, sobre les bases que hem dit, de que hi ha empresaris que han fet la feina i que estan disposats a fer créixer els seus negocis o les seves empreses, i de que tenim uns tipus d'inflació baixos i, per tant, uns tipus d'interès relativament assequibles en relació a la rendibilitat esperada, no creu que l'administració pública hauria de fer algun esforç en aquest sentit? I quan dic l'administració pública no vull dir només l'espanyola. Aquí també vull dir la catalana. I em penso que aquí... ens falta una mica de treball i hi ha feina a fer.
Bueno, en el fons m'ha dit dues coses i estic totalment d'acord amb les dues. La primera ha dit racionalització de l'administració pública. Jo aniria molt més enllà. Disminuir el volum de l'administració pública, disminuir el número de funcionaris, disminuir la dependència que tenim amb l'administració pública. Realment, que actualment, em sembla que és el 60% del PIB, passi per l'administració pública, és excessiu. Quan l'administració pública no sap fer determinades coses. N'hi ha algunes que les pot fer molt bé, unes altres és incapaç. I intentar fer d'agent de mercat és el pitjor que ens pot passar. Hauríem d'aconseguir fer que l'administració pública sigui el menys possible i que fes aquelles coses de direcció i poc més. En quant a lo segon, també estic totalment d'acord. Però jo veig un problema, i és que en els últims anys, per la raó que sigui, amb els governs anteriors, hem perdut el sistema financer català. I l'hem perdut, i ja no en tenim, a penes. Tenim una entitat molt grossa, és veritat. Abans en teníem 10. 10 i alguna més, algun banc i banquet. Ara no els tenim. Ens els han pres, en el fons. És a dir, des de Madrid jo crec que hi ha hagut una sèrie de decisions ben aprofitades pels qui volien concentrar, que s'han pres, i en ares amb una hipotètica salvació del sistema, l'hem deixat molt reduït. Tinc un company que treballava en una d'aquestes entitats financeres, en una caixa d'estalvis, que em deia aquí a Catalunya tenim un sistema financer molt democràtic. Qualsevol persona pot tindre una targeta de crèdit. Em deia, diu, Anglaterra, diu, tindre una compte corrent i tindre una targeta de crèdit no ho té ningú. Això ho estem perdent i ho perdrem. I cada vegada és més difícil, per més que ho intenti l'administració pública, que aconsegueixi reunir aquests agents bancaris, estic pensant en entitats financeres bancàries, però és que en el fons en tenim dues, ara, o tres o quatre, no en tenim més. Sí que seria bo, i hauríem d'impulsar alguna mesura perquè això fos possible. No sé quina hauria de ser, però seria bo que ho fessin. Però sempre com a impulsor, com a entitats que junten, no ficant-se pel mig, perquè no, l'administració jo crec que no ho sap fer. No sap ficar-se ni a produir, ni a fer de banquer, ni a fer de res.
Jo em plenament d'acord. Moltes gràcies.
Senyor Molina.
Em toca discrepar.
Si no, no hi hauria debat.
Amb el meu amic Eduard i amb el senyor Badia, no? I voldria... És que discrepo en bastantes coses, no? Però...
Tot un apunt de notes.
Centrem-nos, no? Centrem-nos. Jo crec que... Primer parlem del sector públic, no? Si el sector públic té una sobredimensió o no té una sobredimensió. Quan es plantegen la mida del sector públic, jo primer crec que ens hauríem de plantejar quin model de societat volem i quin model d'estat de benestar volem i quin model de cohesió social volem. I aleshores, en base a això, veurem quina dimensió hem de tenir el sector públic. L'estat de benestar de Catalunya no és un estat de benestar per emmerillar-nos en relació a altres estats de benestar amb els quals la política del govern i la política de majoritària dels partits polítics de Catalunya s'encamina, que són els estats nòrdics. Per tant, hauríem de plantejar-nos realment si la mida de l'estat del sector públic és aquesta. Amb una dada discrepo sí que sí totalment. No és el 60% del PIB el sector públic, ni molt menys. Vull dir, el 60% l'ocupa el consum privat i el consum de les empreses, i el sector públic deu ser al voltant d'un 18, un 20% en general del que és el PIB espanyol i en proporció al PIB català. I després, en relació a les reflexions que feia el senyor Badia, que m'han semblat molt interessants, però jo discreparia amb dues de les que ha dit ell, no? Una, que seria el tema de la responsabilitat. És a dir, quan ens plantegem qui és el culpable d'aquesta crisi i mirem la responsabilitat, home, fixem-nos només en dos temes concrets que han castigat molt el sistema financer, no? Perquè vostè ha comentat que el sistema financer no té la culpa, no? I fixem-nos en dos aspectes concrets, no? Les participacions preferents que han afectat a moltíssims ciutadans i estalviadors. Home, no és de rebut que fins i tot malalts d'Alzheimer hagin signat participacions preferents sense ser conscients del que estaven signant. Per tant, la responsabilitat en relació, per exemple, amb les preferents i els enganys que hi ha hagut a determinats estalviadors que en aquests moments es troben sense estalvis a la seva vida, els haurien de mesurar. Té la culpa la persona que el director d'una oficina li va obligar a signar aquell document siguent una persona que no té cultura financera? Això està als tribunals. Jo no sóc qui per determinar-ho. Tinc la meva opinió personal. Jo crec que aquí hi ha una responsabilitat del director de l'oficina i de la imposició d'objectius que li marcava les entitats financeres des de dalt. Amb obligacions de creixement del crèdit del 25 i el 30%. I després, en quant al cost del diner, home, per les petites i mitjanes empreses que ens puguin estar escoltant, els crèdits són cars. Els crèdits són cars perquè en aquests moments el crèdit que s'està plantejant per una empresa, de què està composat? De l'Euribor, que és molt baix, 0,75, que és el preu oficial del diner, més la prima de risc, que és aproximadament deu estar 360 punts bàsics en relació al bon alemany, per tant, li els afegeixes. Per tant, estem sobre un 4,5%, més el marge financer que consideri de risc l'entitat financera, que com l'entitat financera no té diners, el marge financer és molt ampli. M'explicava l'altre dia un empresari que per un crèdit que li oferien des del banc, amb ell, i ell no l'havia demanat, li estaven plantejant un cost d'un 10-11%. Home, no és de rebut. És a dir, les empreses franceses, alemanyes, belgues, que són els nostres competidors, estan en un nivell de tipus d'interès per la meitat, com a mínim, que el nostre. Per tant, aquest és un factor de competitivitat que ens afecta i que ve marcat per la incompetència de les nostres entitats financeres o per la situació que estan visquent ells en aquests moments concretament. I ho limito aquí.
Senyor Badia.
Molt bé, molt
podríem
bé.
Seguir.
Podríem seguir. Bueno, aviam, en primer lloc, i per una mica per no desorientar l'oient, que jo crec que és el més important, jo no voldré entrar ara en una guerra de xifres si és el 18-20 o és el 60. El que sí, és igual, ho dic de cara a l'oient, jo crec que el que sí estarà d'acord amb mi és que l'Estat, actualment l'administració pública, intervé molt a l'economia, intervé molt en moltes coses. Molta cosa passa per ella. Hi ha hagut molts anys que el sector de la construcció ha tirat molt a nivell d'infraestructures i ha fet que fos una part molt important. Bé, no entrem llavors en números perquè jo crec que no ens portaria enlloc.
Si em permets, Badia, en aquest sentit jo estaria d'acord amb tu que hi ha una intervenció excessiva, que hi ha uns procediments administratius per crear empreses llarguíssims, complicats, burocràtics. Amb això estic d'acord, eh?
No, a veure, el número ja dic, el tinc i es podria demostrar, però jo crec que no val la pena. La meva idea, al final, no és el número, és aquesta filosofia, no? I en quant, llavors, a la mida de l'administració, que és l'altre punt que em deies al principi, que depèn de l'estat del benestar que vulguis, és veritat, no dic que no, però és que per mi, sincerament, jo crec que l'objectiu número 1 que té que tindre un país, que té que tindre un estat, una administració, a dia d'avui, és aturar el número de desempleats. És a dir, abans que el creixement econòmic, abans que el que sigui, és aconseguir disminuir el número de desempleats que tenim. I això no ho farem contractant més funcionaris. No ho farem tenint una administració pública molt més grossa. Moltes vegades sembla, jo me'n recordo l'època del govern de l'Aznar, que semblava que el dogma de fe era el dèficit zero. I això ho posàvem com un objectiu. Perdoni, això no és un objectiu, això és un instrument, és una mesura. Però l'objectiu és què vol vostè pel ciutadà, quin benestar li vol, què desitja pel país. Escolta, jo en aquests moments crec claríssimament que el que hem de fer és combatre l'atur, perquè és increïble, o sigui, és que jo crec que tots nosaltres tenim amics i cada vegada més que estan a l'atur, jo crec que és el primer. I jo crec que això ho podem fer amb una administració petita, ho podem fer perfectament. El volum del número de funcionaris no ens dona la qualitat de l'estat del benestar. És més, moltes vegades pots acabar externalitzant coses i aconseguir aquest estat de benestar que potser t'estàs proposant. En quant al tema del credit card, bé, ho he dit abans i per tant jo continuo pensant que el cost del diner, és a dir, al final el passiu d'una empresa està composat per diferents costos. Un cost que és el 0%, que és el cost de proveïdors, un cost que és el bancari, que és el 10, el 4, el 5 o el 7%, un cost que és el del capital, que hauria de ser del 14, el 15 o el 16, aquest ha de ser el més car, la rentabilitat de l'accionista, i tot això acaba donant un mix. I aquest mix és el que va parar al final el producte a nivell de costos de venda, de costos del producte. I aquest mix entre tot i siguent un increment entre un preu i un altre, no és substancial. Lo important és que avui en dia no l'obtenen aquest crèdit i no el poden tindre. I per últim, quan el tema del sistema financer, a veure, jo el tema dels preferents m'ha tocat molt de prop, tenia una persona, un parent meu gran, que li van vendre, i jo sempre penso que un és responsable dels seus actes, perquè malament el dia que pensem que en una societat són els polítics, és l'administració la que ha de ser responsable dels teus actes, no? Repeteixo aquella frase...
No, però l'administració no, però qui li va vendre aquesta preferent
però,
en
no,
aquest senyor
escolti,
gran...
Si ara vostè se'n va comprar una moto, un cotxe, i resulta que no se l'ha mirat bé i no funciona, no li tenim que retornar els diners des de l'administració? No, perdoni, és un tracte entre les parts. Val? És a dir, quan me recordo aquell cas que hi havia, no me recordo com es
però
deia.
Sí que acusaria la persona que ha venut una moto en mal estat, d'alguna
sí.
manera.
Jo sí l'acusaria, no? Però és que en el cas de les preferents era molt clar, és a dir, el producte es deia molt clar quin era. Te l'estaven dient. Una altra cosa és que t'ho poguessis creure o no. Jo recordo molt un cas que va haver-hi el 2002-2003, i a més el dic perquè ha passat molt temps, jo crec que ara ja es pot... Serà el cas del Gest Cartera, em sembla que era. O els dels sellos, aquell del Fòrum Filatèlic.
Fòrum Filatèlic.
Clar, al final resultava que els afectats... Oh, pobrets! A veure, i amb tots els meus respectes, que mereixen tot el respecte. Però, clar, aquell senyor anaven allà per guanyar una rentabilitat del 22% o del 20%, quan les entitats financeres t'estaven donant el 3%. Jo no sé si tenia poca cultura financera, però, home, ja no cal ser molt llest per veure que si et donen molt més alguna cosa ja. En el cas de les preferents, per dir alguna cosa, sí que és veritat que van tindre que firmar una sèrie de documents, però al final aquella persona els va comprar. I jo aquí torno a dir una frase que els he dit al començament, una frase de Jesucrist, que és el primer que la diu, surt en l'Evangeli de Sant Marc, quan els apòstols Joan i Santiago li diuen, escolta, Jesús, nosaltres volem estar al teu costat, a la teva dreta i a la teva esquerra. I els hi diuen, els hi ve a dir, escolta, abans de pensar on voleu estar, penseu què podeu fer vosaltres. Després és que aquella frase que John Kennedy utilitza a les eleccions dels Estats Units, que diu, pensa què és el que puede hacer tu país por ti. Ai, perdó.
No
penses el que pot fer tu per ell, pensa que pots fer tu per ell. No? És a dir, no pensem què pot fer l'administració per nosaltres, no pensem sempre com ens podem beneficiar, pensem què podem fer i pensem que som els culpables dels nostres actes. Perquè si no comencem així, si no tenim una societat que pensi així, no avançarem. Si sempre estem pensant que els altres ens han d'ajudar, que la culpa és dels altres, que nosaltres som uns bonifars, no anirem bé. Jo és que, com a filosofia de país, com a filosofia de vida i com a filosofia per tirar endavant, en èpoques com aquestes, ho considero bàsic. Llavors...
Si puc sí, intervenir, senyora, m'agradaria encara donar més la culpa a l'administració pública. No és conscient, segurament, del que fa i del que pot fer. L'administració pública hauria de ser conscient de que la seva funció és la d'impulsar i la de controlar. Impulsar que hi hagi activitat, que no crear ella llocs de treball. Potser sí que ho pot fer via, per exemple, la construcció d'infraestructures, carreteres, ferrocarrils, l'eix mediterrani del que estem parlant aquí, altres mitjans que ajuden a millorar la productivitat, i això també crea llocs de treball. Però a part aquests, l'administració pública, si es planteja quin model de societat, com deia en Josep Molina, no model de societat que no el descobrirem ara ni tan sols en 2 anys, perquè el model de societat de benestar es crea en 5 o 10 o 15 anys, ha de ser conscient de que hi ha un malbaratament de recursos i aquests recursos s'han d'utilitzar productivament, creant llocs de treball, impulsant que les entitats financeres donin crèdit a les empreses, que les empreses treballin en productivitat. Pensem, per exemple, què ens està passant ara. Jo abans he parlat del positiu que és un índex de preus de consum relativament baix, entre el 2,5 i 3. Vaja, em sembla que el signaríem tots que el tinguéssim molt de temps i no passéssim a nivells del 6, del 12 o del 15, com en vam tenir en altres èpoques. Hi ha un altre punt molt positiu, i se'n parla molt poc, i és la disminució del dèficit exterior. Estan creixent molt més les exportacions i les importacions, parlo de béns i serveis, incloent-hi turisme, i les importacions, en canvi, està baixant el seu import. Per tant, tot i que les importacions segueixen sent superiors a les exportacions, sobretot degut al cost del petroli, que està encara a nivells alts, a $120 per barril és alt, però està disminuint el dèficit exterior. I això representa que el país s'està quedant recursos. o està absorbint, està millorant els seus recursos, perquè hem de pagar menys a l'exterior en quant a importacions i, en canvi, rebem més diners. És a dir, en aquest sentit, tenim un increment. És un altre punt positiu, del que no se'n parla massa, però vull dir, això representa que hi ha alguna cosa a fer i hi ha tema per, doncs, repeteixo, per millorar o per impulsar. Segona qüestió, controlar. Jo aquí m'acosto més a la tesi d'en Josep Molina que la del Josep de Badia, respecte a lo de les preferents. S'havia d'haver controlat d'entrada ja quin era el tipus de document que es feia signar. I dir, per exemple, que només es podien vendre participacions preferents a les persones financerament preparades. Què vol dir? Els que tinguessin, doncs, 50.000, 100.000, 200.000 euros per invertir. Demanar-li a persones que tenen uns estalvis de 5.000, 10.000, moltes famílies mitjanes, normals, de classe mitjana espanyola, disposaven d'això, i aquests 5 o 10.000 els han vist fondre.
A més, perdona, Eduard, fins i tot amb els judicis que s'estan produint en aquests moments, hi ha hagut directors d'oficina bancària que han testificat que ignoraven el contingut de la norma que estaven venent. És a dir, ells no pensaven que estaven parlant d'un producte financer que estava condicionat a si l'entitat financera tenia o no tenia beneficis. Ells mateixos ho estan dient davant del jutjat. O sigui que, per tant, vol dir...
No, home, diuen jo, per defensar-se o realment
jo dic el que diuen,
la seva
el que
ignorància
diuen,
respecte a lo que, jo dic el que el producte jo, que venia.
No, jo dic, crec, jo dic que el que diuen davant del jutjat. És el que diuen davant del jutjat. No ho sé si és veritat. El jutjat
però pot ser pels dos motius, eh? Pot ser pels dos. És veritat, pot ser que aquell director en aquell moment li havien dit que aquell producte, cap problema, si algun dia, quan la gent el vulgui vendre, ja el podrà vendre. Segur que hi haurà mercat secundari. És més, jo recordo el 2007 que encara hi havia mercat secundari. Tu els podies vendre els preferents. El problema és que el nou es va tancar a l'aixeta i era impossible. Llavors, al final, ha resultat el que era, un producte permanent, que no te'l trauràs mai, que a sobre, si no guanyes diners, no cobres interessos.
Per això els graus de responsabilitat, senyor Badia, jo crec que aquí estan diferenciats. És a dir, l'Estat, que per alguna cosa funciona, és que jo crec que la seva posició és com molt liberal. Jo... En posicions liberals no hi crec, perquè els més liberals que són els nord-americans. I quan tenen problemes els seus sectors empresarials, ve l'Estat i aboca quantitats de milers de milions de dòlars per poder-los ajudar. Per tant, això no és estat liberal. Per mi, l'estat liberal no existeix. No existeix perquè ells mateixos es desmenteixen. Un país tan liberal com els Estats Units, quan les empreses tenen problemes i els sectors empresarials tenen problemes, parlem dels atemptats de les Torres Bessones, les companyies aèries van rebre i van abocar a l'Estat milions i milions de dòlars. I, per tant, aquí es va destrossar les tesis de l'Estat liberal. És a dir, la responsabilitat individual de cadascuna de les nostres persones no és de rebut comparar el director financer d'una entitat financera, per exemple, amb un immigrant que diposita els seus estalvis i que guanya 300, 500, 600 o guanyava 1.200 euros, i el mateix director del banc, després d'insistir-li molt durant diverses reunions i de més, i dient-li no siguis tonto, estàs perdent els diners perquè hauries de comprar-te un pis i a més comprar-te un BMW i tal, i les vacances per anar-te'n al teu país, Bolívia, i haver-lo pressionat d'aquesta manera, aquell senyor amb una poca cultura financera cau amb la trampa i al cap de dos anys es troba embarcat. Que és, ara en aquests moments, persones víctimes dels desnonaments.
Sí, però si jo amb això li dono la raó. Jo li dono la raó, que ho decideixi el jutge. Jo l'únic que li dic és que ho decideixi el jutge. Vostè m'ha de dir no. Abans que ho decideixi el jutge, que l'administració miri els contractes, se'ls revisi, els torni a mirar pel dret, pel revisió. Jo dic no, això no. Que les parts pactin. Disminuïm l'administració, perquè si la disminuïm, els costos de les empreses seran més petits. Quan hi hagi després una discrepància, sí que anem als jutjats. Perquè realment, a lo millor sí que aquesta persona va ser enganyada. Jo no dic que no. Uns casos sí, uns casos no.
Però perquè ara no es torni a repetir. O sigui, la qüestió és, ara estem aquí i amb els casos que hi hagin, farem.
El ser humà
no
és com és. Es tornarà a repetir via preferents, via motos, via el que sigui. I sempre hi haurà gent, inclús amb mala idea, a vegades amb mala idea, a vegades sense, que intentarà enganyar el veí. I el que no pot fer l'administració és intentar que no enganyin a ningú. Perquè és que llavors no, és que tots els nostres sous aniran a pagar administració. I això jo és el que no vull. I jo puc entendre el que m'està dient el senyor Molina, i l'entenc perfectament, del que m'ha dit d'Estats Units. És veritat. Per què? Perquè jo parteixo de la teoria de que no existeix cap sistema en estat pur. No existeix el liberalisme pur, com es va veure que no existia el comunisme en estat pur, perquè els dos van fracassar. Jo el que tendeixo és cap al liberalisme, això sí. No tendeixo cap a l'altre cantó. Bé, però òbviament, el pur no l'he considerat mai, eh?
No sé si vol afegir alguna cosa curta.
No, senzillament que ara els estats europeus estan posant mesures de normatives noves, el Banc d'Espanya concretament aquí a l'estat espanyol, per poder que aquestes preferències, que la normativa per vendre productes d'aquestes característiques sigui més clara. Aquest és el problema, potser, no? Hauríem de buscar normatives que siguin clares i menys farragoses, Però això és llei de vida. Vostè estarà d'acord amb mi que a mesura que va evolucionant la vida, la legislació es va adaptant a noves condicions, doncs per assegurar la garantia i la seguretat dels aliments que es distribueixen. Està passant ara en aquests moments a Europa, que estan venent raviolis de carn de vedella on hi ha carn de cavall, que no passa res, però t'estan enganyant, per tant, aquí és un element, és a dir, hi ha seguretat alimentària, és a dir, les normatives van avançant a mesura que la picaresca del món va funcionant. No?
I que la societat avança i canvia.
A mi m'agradaria... Sí, senyor Arrugal.
No, només volia dir que precisament vull posar l'accent en la paraula de l'exercici del control que ha de fer l'administració pública. És a dir, control quan es fa un producte, quan es fa una moto, quan es fa un cotxe, quan es fa una casa, demana una sèrie d'exigències per assegurar que la moto funcionarà, que el cotxe funcionarà, que serà segur, que hi haurà els frens, que la casa no caurà, etc. El mateix ha de passar amb les coses financeres. Però no n'hi ha prou en fer la llei. I en aquest país el gran problema és que molt sovint fem la llei, un cop han passat problemes, fem la llei que ha de resoldre aquells problemes, en principi ha d'evitar-los cara al futur, i de resulta que tampoc aquella llei no es controla l'aplicació.
A mi m'agradaria, queden res, just 5 minutets per acabar el programa. Avui ens hem allargat amb l'entrevista, quasi amb l'actualitat del dia, però m'agradaria molt sentir les seves opinions respecte al tema que obríem avui. El senyor Maurice Taylor, director general de Titan, una empresa nord-americana de pneumàtics, que ha dirigit aquesta carta al ministre d'Indústria francès, una mica titllant dels seus treballadors, els treballadors francesos, de cobrar sous molt alts i treballar poc i per aquests motius, doncs, dirigir les seves activitats cap a zones com la Xina o la Índia. Senyor Arrugal.
Jo em pregunto si... Gràcies, Carla. Jo em pregunto si això ho diu el senyor Taylor, el director general de Titan. No és,
és una carta enviada una carta al ministre d'Indústria
francès. No, i Titan aquí no és l'empresa
No és de pintura, és de pneumàtics de cotxes.
Exacte. Sí. Jo no sé si ho diu per justificar el fet de que decideix no muntar la planta de Goodyear, perquè seria una compra de la planta de Goodyear que té a Amiens, i dir, rebutjo això, i ho dona aquesta explicació, o si realment les raons són aquestes. Jo em penso que és més una justificació de la decisió presa de no quedar-se a la fàbrica que no pas una decisió dita no vaig a França perquè els treballadors...
Però pot ser un motiu per no quedar-se a aquesta fàbrica?
No, jo crec que no. Jo estic d'acord amb l'Eduard. Vull dir que és un senyor nord-americà i si un veu les pel·lícules del Woody Allen se'n dona compte que Woody Allen és molt irònic en relació als francesos i, per tant, des dels Estats Units hi ha una certa animadversió cap als francesos, no? I, per tant, aquest senyor se n'aprofita d'aquesta cultura antifrancesa que existeix als Estats Units, més o menys generalitzada i que es caricaturitza molt amb les pel·lícules de Woody Allen i altres pel·lícules de nord-americanes, i el que fa és justificar el fet de decidir marxar a un país emergent on els costos són més econòmics, la legislació laboral és menys restrictiva, per poder justificar això. No és veritat que els francesos treballin 3 hores. Això, qualsevol persona...
Quin és el model de societat? I ara la pregunta és per vostè, perquè queda senyor Badia. Quin és el model de societat que podem esperar si totes les empreses anem passant de França a Xina, perquè allà es cobra un euro l'hora i, a més, la legislació és menys restrictiva, de la Xina probablement a l'Àfrica, i així és.
A veure, en primer lloc, jo diria que el que ha dit aquest senyor és... Jo estic d'acord... No estic d'acord amb ell, no estic d'acord amb vosaltres, és a dir, jo crec que és així, és a dir, que dinar la gent per dinar és normal, no? Vull dir, ho fem aquí, ho fan allà. Clar,
Home, no sé si a la Xina es dedica una hora
No, dic a França. Dic a França, que la gent per dinar, estem en un estat de benestar, ho dèiem abans. Per tant, sí, tenim aquesta gran sort, parem per dinar. Que treballin 3 hores a França jo crec que és excessiu. Estic segur que treballen molt més. Ara, també és cert que si ho comparem amb el que deuen treballar a Xina, treballen molt menys. Per tant, puc entendre perfectament aquesta decisió des d'una òptica estrictament empresarial de costos. Però, caram, potser França té alguns punts de valor afegit que aquest senyor no ha pensat. Potser França té uns professionals més preparats que aquest senyor no ha valorat. Potser França té una qualitat de vida o té altres aspectes o un mercat o el que sigui que ell no ha valorat, el mercat europeu. O potser ho ha valorat i ha pensat que Europa no vendrà ni una roda de tractor i que el que té que anar és a produir a Àsia o a Àfrica
i
vendre'ls allà. Però, en tot cas, decidir el lloc on poses la planta, i ho he dit al principi de la meva intervenció, quan hem començat, en funció de polítiques de costos, jo crec, sincerament, que és totalment errònia. La teva empresa no pot lluitar únicament per costos, perquè si lluites per costos, estàs perdut. Sempre n'hi haurà un altre demà que farà les coses més econòmiques que tu. I en quant llavors la societat que podem esperar... Doncs nosaltres el que hem d'enfocar, i dic nosaltres, dic Catalunya, hem d'enfocar una societat que no es basi en el cos, perquè la batalla del cos també la tenim perduda, si el que volem és un determinat nivell de benestar, que jo crec que el volem i que hem d'intentar com sigui de mantindre'l.
Perdona, la batalla del cos no està perduda en els productes en els quals hi hagi incorporació de valor afegit, intel·lectual, etc.
Clar.
Jo estic plenament d'acord amb aquest senyor, segurament, que veu que no és França el lloc idoni per fabricar pneumàtics, perquè és una tecnologia molt a l'abast i no exigeix grans coneixements. Ens hem de dedicar a les nostres societats. Què ens ha passat amb el tèxtil a Catalunya, que ens hem quedat sense? Vull dir... doncs hem de pensar en sectors que requereixin un nivell, diguem-ne, de valor afegit intel·lectualment.
Doncs amb aquesta visió de futur acabem el programa d'avui, un programa profund, interessant, de debat, que hem pogut dur a terme gràcies a la col·laboració del senyor Josep Badia, president de l'Associació Espanyola de Financers d'Empresa. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vostès, ha estat un plaer i sobretot poder xerrar amb el senyor Ruga, amb el senyor Molina i amb vostè, senyora Carla.
Gràcies. Senyor Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economistes, bona tarda.
Molt bona tarda
senyor
i moltes
Josep
gràcies.
Senyor Josep Molina, periodista econòmic de l'Agència Catalana de Notícies.
Bona tarda i també ha estat un plaer.
Doncs moltes gràcies a l'equip que ha fet possible el programa, Jordi Carretero, el Víctor García, com sempre la Bet Bardagí, i el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i el suport de l'Agència Catalana de Consum i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar, com sempre, dijous vinent, de 8 a 9 del vespre, aquí, a Plusvàlua, de Ràdio Estel i Ràdio Principat.